La tardor cinematogràfica al Penedès Garraf és terrorífica perquè tenim el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, del qual parlarem avui amb el Freddy Contreras. Bon dia, ben tornat.
Què tal, bon dia.
Bé, ets fan del terror o més de la fantasia?
El terror em costa, sóc un poruc, des de sempre.
Som dos, ja.
I he vist molt poca cosa de terror. El cinema fantàstic sí que m'agrada, no? I poder no tant el terror psicològic, no?, encara que es diu, o el terror que es diu elevat, ara que és un... es dediquen més a crear una atmosfera, però al final no acaba havent tant de terror, més que aquestes pel·lícules que et fan sustos gratuïtament. Aquestes sí que no les suporto i no puc. No dormo.
Tot i que Sitges porta l'etiqueta de fantàstic i de terror, la veritat és que es projecten tantes pel·lícules que hi cap una mica de tot, no?
Sí, clar, ara ja crec que... Ja és això, no és el Festival de Cinema Fantàstic. Sí, ara ja hi cap l'animació, no? De fet, després comentarem una mica. Ja hi cap la ciència-ficció, ja hi cap la distopia futuristes aquestes de caos nuclears i de situacions semblants. I el terror encara hi és i té una forta presència, però sí que ha diversificat més. Jo recordo, per exemple, que no sé si va ser l'any passat o fa dos, es va estrenar Asbestes, no? Aquesta pel·lícula de Sorogoyen, que després va arrasar els Goya, es va estrenar allà i tampoc és una pel·lícula de terror pura. O l'any passat es va estrenar Pobres Criatures, l'última pel·lícula de Yorgos Lanthimos amb Emma Stone, que fa d'aquesta nova versió de Frankenstein, que terror no en feia. Vull dir que al final s'estrena una miqueta de tot i ha per molts gustos per triar i remenar. T'agrada dir.
Ahir començava a caminar aquesta 57a edició del Festival de Sitges amb Steven Soderbergh.
Steven Soderbergh fa anys que diu que es retira, I ha anat fent moltes coses, ha anat fent molts projectes, pel·lícules per plataformes, ha anat fent els seus projectes poder més petitons, no? I aquí ens porta Presence, que em sembla que és la seva primera pel·lícula de terror, i ha fet un gir, no? Al final és una casa amb fantasmes, amb presències, però ha fet un gir i en comptes de posar-ho al punt de vista, no?, a les persones humanes, ho posa al punt de vista de la presència. No sé com haurà sortit. Tinc un conegut que ja l'ha vista i m'ha dit que és molt interessant,
sí?
I que arriba, no sé si m'ha dit que cap al gener o novembre, finals d'any, i m'ha dit que val la pena i que, si més no, que li dona un gir a aquestes pel·lícules de cases cases amb presències, que ja n'hem vist unes quantes. Què més? Coses. Night Beach. Night Beach, de què va? És l'Amy Adams. Per tant, ja tenim aquí la primera... El primer motiu per veure la pel·lícula, que acaba de tenir una criatura i diu que això l'ha començat a transformar en un gos. No sabem, és una premissa molt curiosa, però es veu que al final el que ve a ser és d'una manera, no? M'agrada perquè el cinema fantàstic el que fa molts cops és criticar o donar una visió d'algú molt terrenal, no? A vegades política, a vegades feminista, però li fa un gir, no?, amb el fantàstic, i llavors t'ho explica d'una altra manera, que a vegades no ho veus a venir i pam, ja tens aquí el detallet, la crítica, el comentari que vol fer la persona que dirigeix amb els guionistes, no? I aquí doncs es veu que també és, tot i que la premissa és una mica inversemblant, doncs tenim una crítica, es veu que àcida, no?, aquesta societat heteropatriarcal i que estem envoltats, no?, i una mica per trencar estigmes.
També veurem la primera pel·li de la filla de Spielberg.
Sí, d'aquesta no en tinc tant de notícia. No sé com hi sortirà, esperem que se n'en sorti tan bé com el seu pare. El seu pare s'ha dit que ha tocat tots els pals. Aquesta noia comença amb el cinema fantàstic, a veure com li va, no? A veure que li desitgem molta sort i que tant de bo li vagi bé com, no? Feia uns mesos dèiem que M. Night Shyamalan, la seva filla, no?, també s'endinsava en aquest món fantàstic, li va anar prou bé la pel·lícula, tenia crítiques de tot, però la va veure prou gent com perquè pugui seguir fent cine, i aquí pues, a veure si trobem de novetat una nova cineasta molt interessant.
El protagonista de la seva pel·li és Giancarlo Esposito, el de Breaking Bad. I, a més, vindrà a Sitges, el tindrem aquí. O sigui que ens sentirem a parlar.
És que a vegades no en som del tot conscients, però Sitges ja té un renom mundial, que vull dir que les pel·lícules potents, no? Abans ho dèiem, pel·lícules que han anat als Oscars, que han guanyat els Goya, estan a Sitges, no? I que, per tant, és normal que cada cop més vinguin artistes o cineastes amb prou potencial com per fer la promoció de les seves pel·lícules.
Què més vols destacar d'aquests 10 dies de cinema fantàstic i de terror?
Crec que vull destacar la que serà la pel·lícula, no, d'aquest any, d'aquest gènere. Si més no, això és el que diuen la crítica, que és The Substance. Aquesta pel·lícula de la cineasta francesa Caroline Farget, amb una Demi Moore i una Margaret Kelly, explica la història d'una empresa, una megacorporació, que treu una... no sé com dir, un tractament, no?, per seguir sent jove eternament. Llavors és com Demi Moore comença aquest tractament i les coses no surten tan bé com hauria de ser, no? Va guanyar aquesta pel·lícula, va guanyar el festival, el guió, no?, el millor guió del Festival de Cannes, i va guanyar a la pel·lícula del Premi del Públic del Festival de Toronto. Per tant, diuen que és una pel·lícula molt gore.
Hi ha molta sang, oi?
Molta sang. Si veieu el trailer, veureu que la imatge també és una imatge evocadora, amb molt colors estridents. També es veu que hi ha, no?, aquesta modalitat del terror que es diu el body horror, no?, que té a veure amb el cos humà, com es deforma, com el transformen, no?, el cos humà, i diuen que hi ha dues interpretacions magnífiques d'aquestes dues actrius i que la Caroline Farget, doncs que destaca com a guionista i directora, i que crec que serà una directora amb molt de futur en aquest terreny.
I com cada any Sitges cuida molt portar una bona selecció de pel·lícules asiàtiques i orientals, i aquest any també n'hi ha unes quantes.
Unes quantes, no? Al final el terror asiàtic té un públic molt gran. De fet, ha fet moltes pel·lícules de les més terrorífiques dels últims temps, i aquí també en tenim per triar i remenar. Clar, com us deia abans, jo no sóc gaire fanàtic, no conec gaire els cineastes que es dediquen més a aquest cinema de terror, no?, o de susto, d'asiàtics, però em podeu triar i remenar, entreu a la web i veureu que ràpid trobareu alguna cosa que us pugui agradar o interessar.
D'un festival que comença a caminar, ho feia ahir amb la presència estel·lar de Steven Soderbergh, a un altre que va finalitzar i que també volem comentar, com és el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Exacte. La setmana passada ja els vam fer una miqueta, no?, de com havia anat, cosetes a destacar, i al final una de les coses que vam dir era que Albert Serra segurament guanyaria, no?, aquesta Concha d'Oro de premi, i al final doncs ha sigut així. I amb la seva pel·lícula tan polèmica, no?, com es deia, ho tenia per aquí, no la trobo.
Ai, la de la tauromàquia, sí. Tardes...
Tardes de Soledat, em sembla. No, que no sabíem si estava a favor o en contra, però al final doncs s'ha endut el seu premi, però això no vol dir que estigui content, no? Vull dir, Albert Serra, com sempre, ens ha deixat certes declaracions.
Sí, escoltem què deia quan rebia aquesta Concha de Oro.
Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Yo querría, evidentemente, pues agradecer el premio al jurado. Está formado por gente que respeto y aprecio, entonces es un honor de recibirlo de sus manos. También me gustaría agradecer al festival, evidentemente, por haber seleccionado la película. Es una historia que viene de lejos y siempre que hablábamos de ella, pues me animaban, ¿no?, que si salía bien y que se les gustaba y que se podía, pues les gustaría quizás enseñarla aquí, y siempre tuve esta idea en mente. Entonces, pues la cosa acabó de esta manera y se lo quiero agradecer. También al equipo, evidentemente, sobre todo la parte de imagen y de sonido, que para los que han visto la película, gracias a Artur Thor y Jordi Rivas, que siempre se llevan la peor parte por el trabajo y por la cantidad de horas, de muchos meses de montaje, 7 días a la semana, y finalmente, inevitablemente, a los protagonistas de la película. Cosa un poco interesante desde mi punto de vista, porque acercarse a este grado de intimidad, ¿no?, con una gente que es bastante singular, pues no sé, fue un privilegio, un honor, y también pues hay que agradecerles este acceso tan abierto, esta abertura de mente de permitir pues que gente como nosotros estuvieran allí. Andrés Rocarrey, a la cuadrilla, Mozo de Espadas, gracias también a los que intercedieron.
esta gente bastante singular, eh? En al·lusió als toreros.
Ja, ho diu una persona singular, no?
Molt singular.
Bueno, s'han entès, sembla. Els resultats hi són. Després, també, a fora d'aquestes paraules d'agraïment, direm, n'ha deixat d'anar d'altres, que ell és la persona menys interessada a guanyar i que això li serveix per guanyar certs diners o perquè inverteixin més en la seva següent pel·lícula. No? I després li deien, què, com et sents? Què ara? Diu, sí, ara és la següent pel·lícula. Això del premi ha sigut una cosa, però no? Que abans també deia, parlava de coses i no parlava de pel·lícules.
Sí, coses.
Doncs sí, ara ja està pensant en la seva pròxima pel·lícula, que es veu que serà amb la Kristen Stewart, i anirà sobre Rússia. No sé què podem esperar.
De tot, venint d'ell?
De qualsevol cosa. Fer també un petit incís, que és el segon català que guanya la Concha d'Oro. El primer no recordo el nom de qui era, però bueno, que també està bé, no? Fer una miqueta de publicitat.
I tant, escombrar cap a casa. I no només ha guanyat la Concha d'Oro, sinó que també se'n va endur el Premio Feroz Cinema al Dia de la premsa cinematogràfica espanyola a la millor cinta. O sigui que per la porta gran, va sortir.
Bé, donem sort, li desitgem sort pels pròxims projectes.
Ara sí, anem a tafanejar la cartellera, que està molt i molt interessant aquest cap de setmana. Amb quina vols arrencar?
Amb Joker Foliage.
Hace 2 años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo.
La primera vez que vi al Joker, cuando te vi, por primera vez dejé de sentirme sola.
¿Qué me dices, Arthur? ¿Sigues creyéndote una estrella?
Que empiece el espectáculo.
Puedes hacer lo que quieras. Eres el Joker.
Miren a toda esta gente. No volvería a permitir que ninguno de ellos me apague.
La seqüela de Joker, que ha costat uns 200 milions, hi ha qui diu que costa creure, ara, un cop vista, que Warner hagi invertit aquesta burrada en aquesta pel·li tan especial. Posa-li tu més adjectius.
Què passa, no? Jo crec que és important posar context. El 2019 ve un director que sempre havia fet comèdia, que és Todd Phillips, havia fet les pel·lícules de Rec Second in Las Vegas, vale? Posem aquí el director, i diu que vol fer una pel·lícula del Joker, amb Joaquin Phoenix, com a Joker, no? I que li vol donar, doncs, un altre inici, que li vol donar un altre gir al personatge. Què passa? Ens porta una pel·lícula que va sorprendre a tothom, no? Fins i tot va guanyar el Lleó d'Or de Venècia, per tant, una pel·li que si parles amb la gent normalment a tothom dirà, em va agradar molt, molt violenta, tracta els temes mentals, no?, d'aquestes malalties mentals molt correctament i que i els agradava, no? Fins i tot els més puristes els agradava aquest nou gir del Joker. Què passa? Clar, ells, tant el Joaquin Phoenix com Todd Phillips, per activa i per passiva, han dit que no hi hauria segona part, però clar, la pela és la pela, va fer molta bona taquilla i per tant van donar llum verda a fer una altra pel·lícula.
I Joaquin Phoenix no ha fet mai una segona pel·lícula fins ara.
Fins ara, perquè ell mateix va dir que si no trobava un bon guió, doncs que no s'hi volia llançar, no es volia enrocar en sagues d'aquestes de superherois. Clar, llavors, què passa? No? Crec que el problema aquí ha sigut que no podíem fer una mateixa pel·lícula, no podíem donar més del mateix, i per tant han anat per un altre cantó. No? Feia ja mesos que es rumorejava que això havia de ser un musical. Per què? També perquè havien contractat a Lady Gaga com per fer de coprotagonista amb el Joker i fer de Harley Quinn, en principi. I, clar, li havien de donar aquest gir. Què passa? Aquí es veu que la pel·lícula, no?, passa 2 anys després del final de la primera pel·lícula, on s'ha creat una revolució social. Això ho tenia molt la primera, no?, aquesta lluita de classes. I aquí, doncs, seguim, no?, i el que van a fer és jutjar a Joaquin Phoenix, el Joker, per tots els actes que va cometre la primera pel·lícula. No sé què pensar. No sé,
no és un musical, però hi ha molta cançó, no?
Hi ha molta cançó. Al final, a la primera pel·lícula també hi havia cançó, ell ballava. De fet, després de matar les primeres persones, ell ballava, es tancava en un lavabo, ballava, tot prim, no?, sense samarreta. I crec que s'ha volgut fer una mena de paral·lelisme, no?, amb la música i el seu cap, i que tot és, aquesta música està en el seu cap, i veure com es trasllada al final a la pel·lícula que presentem, no?, avui. No sé, jo, si més no, curiositat en tinc. I tot i que les crítiques hagin sigut molt disperses i sobretot més tirant a dolentes, crec que és segur que ens donaran alguna cosa, si més no per comentar. Després que ens agradi més o menys ja serà diferent.
La crítica coincideix que decepcionarà aquells que busquen una validació del mite de Joker, de la primera pel·li.
Bueno, crec que s'ha de ser valent a vegades, també, i si han fet alguna cosa diferent, s'ha d'anar a veure.
Clar, per altra banda, és una pel·li atrevida, valenta, que trenca regles, i estem molt acostumats a la uniformitat, no?
Exacte,
a Hollywood, no? Quan una cosa funciona, no la toquem.
Exacte, que tot sigui dintre d'un mateix, cercle, que no hi hagi ni idees noves, ni vigila, no posis més creativitat del que toca, no?
L'anirem a veure.
Seguríssim.
Aviam què passa.
Seguríssim.
Tenim més pel·lícules.
Los Destellos.
¿Me vas a preguntar cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
Pues si hace falta, sí.
Oso. Que Madalena me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y también... ¿Cómo?
Yo me apaño, gracias.
Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es
mamá,
para
verdad,
mí.
Que ya
escúchame,
está,
cada
que ya
vez
está.
Que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo.
Yo creo que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso.
¿Por qué te escondes? Si ya me tienes...
Torna Pilar Palomero, la directora de La Maternal, Les Niñas, amb aquesta tercera pel·lícula, Los Destellos.
Los Destellos. Pilar Palomero, hem de recordar que dirigeix i escriu totes les seves pel·lícules. Aquí ho fa conjuntament amb Eider Rodríguez. Aquesta noia, no sé si us sona, però és escriptora i ha escrit llibres com Materials de Construcció, que està editat per Periscopi. Un apunt que us faig, de curiositat. I aquí doncs ens ve Pilar Palomero a explicar també una història molt terrenal, molt del dia a dia, i ens explica la història d'un matrimoni divorciat des de fa molts anys. Aquest matrimoni són Patricia López Arnaiz i Antonio de la Torre, que units per una filla en comú, i que estan separats doncs això des de fa 15 anys i fa doncs que no tenen relació també molts anys, no? Què passa? Ell li detecten una malaltia terminal, i és com es tornen a trobar per aquest fet i com ell acaba cuidant d'ell i tornen a sorgir aquests sentiments que semblava que estiguessin perduts, no? També hem de destacar que surt Julián López, és aquest actor que sempre ha fet comèdia, doncs fa de la parella actual de la dona, no? Per tant, una mica com el cinema que ens ha vingut donant Pilar Palomero, de... com dèiem, no? Aquest cinema més terrenal, d'explicar històries molt del dia a dia, amb molta sensibilitat i amb una elegància que poques troben a vegades.
Diuen que és la seva millor pel·lícula, és la tercera, la millor, i Patricia López, la protagonista, va ser Concha de Plata a Sant Sebastià per la millor interpretació protagonista. Favorita els Goya i els Gaudí, també sona molt.
Sí, no? Estarem... Clar, jo aquest any ja els vaig explicar l'altre dia que estic amb dues pel·lícules pels Goya i els Gaudí, que són La casa en flames i El bus 47, però evidentment Pilar Palomero estarà nominada a directora, seguríssim, i a guionista segurament també.
I tenim una última recomanació.
A les blanques.
Little bug, little bug.
Abuela, casi me muero del susto.
No he podido resistirme.
Cuéntame algo de tu nuevo instituto.
Solo intento integrarme. Ese ha sido mi objetivo desde que dejé mi antiguo colegio.
Julian, tú no dejaste tu antiguo colegio. Te expulsaron por ser cruel con otro chico. Tu padre te habrá contado historias de cuando yo era joven.
Dice que no te gusta hablar de eso.
No me gusta, pero ahora creo que por tu bien debo hacerlo.
A les blanques, pel·lícula basada en un llibre de la mateixa autora de Wonder, R.J. Palacio, que ho va petar tant amb el llibre com amb la pel·lícula amb Julia Roberts.
Exacte, Wonder, recordem que era aquell nen que tenia una malformació a la cara.
El Logi,
no me'n recordava el nom, i que no anava al col·le i tenia... Bueno, era el seu dia a dia, els seus problemes, no? Aquí el que ens explica és la història d'un d'aquests companys que tenia Logi al col·le, que el van expulsar per ficar-se amb Logi, no?, i fer-li bullying. I clar, ara on ell va, aquest institut nou on ell va, doncs està rebent el que ell va donar, no? Allò que diuen...
Te'l faràs, te'l trobaràs.
Exacte. I llavors aquesta dona que sentia és la Helen Mirren, que fa de l'àvia d'aquest noi, i li explica la seva història del passat, on ell, em sembla que era la França ocupada pels nazis, doncs va fer-se amiga d'un noi que tenia polio i que, per tant, també caminava malament, estava una mica malgirbat, no? I com, gràcies a aquest noi, ella es va poder salvar de totes les atrocitats que van fer els nazis a la seva comunitat, no?
Tots dos eren jueus i ella acaba acollida amb la família d'aquest noi.
Exacte, no? Doncs ens expliquen com tothom acaba sent persones, no? Tothom acabem sent persones, siguem com siguem, i que, per tant, és important que tothom tractar-lo amb respecte i sobretot, i una mica d'empatia.
Tot i així, diuen que no és nyonya, que no cau en el sentimentalisme.
Costa, i és veritat que us porto aquesta pel·lícula perquè està relacionada amb l'univers Wonder, direm. Vaig veure el tràiler i no em va desagradar del tot, no? Per tant, segurament, si la primera va sortir prou bé, aquesta també pot ser que hagi sortit bé. I, si més no, una pel·lícula interessant, no? I que a vegades el missatge també... Que missatges com aquests a vegades falten.
Calen, sí, sí. I per cert, que al costat de la Helen Mirren fent de iaia, hi ha la mare del protagonista, que és l'agente Scully,
Gillian Anderson. també gran actriu, que últimament l'hem vist a Sex Education, no? Per tant, també tenim dos dones tòtem allà, que això també ajudarà a aixecar la pel·lícula perfectament.
Tres històries per compartir, per gaudir aquest cap de setmana. Moltes gràcies, Freddy, que vagi bé.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Molt bé.